història molt tèrbola dels cartells que amb la imatge dels germans Maragall clamava a fer fora l'Alzheimer de Barcelona i que va destapar el diari Ara continua sense aclarir-se. Avui Ernest Maragall ha explicat en una carta que el responsable a nivell del partit d'aquella acció del març de l'any passat va ser el cap de comunicació d'Esquerra Republicana. Ell, Tolo Moya, ho nega.
Catalunya nit.
Hi ha potències i economies imponents que amaguen desigualtats molt dures. Ho ha comprovat el nostre enviat especial al Regne Unit. Dijous els britànics voten amb centenars de milers de ciutadans amb l'aigua al coll.
Sí, anar a comprar surcar, els aliments bàsics, el menjar és molt més car. Els rebuts han pujat molt, el de la llum, l'electricitat, el lloguer... També les hipoteques. Hem tingut una gran pujada de les hipoteques.
Al mateix temps hi ha un grapat de financers que viuen en l'opulència màxima. Ens ho explicarà un milionari díscol.
So I grew up in East London. East London is where the financial district is in London.
És Gary Stevenson. Va aconseguir treballar al poderós Citibank. Es va fer ric, tot i que venia d'un context de pobresa. I ara és un activista que exposa les desigualtats que fomenta el sistema financer. També parlarem del brot de casos d'animals afectats pel virus de la llengua blava, detectat fa 3 setmanes al Pla de l'Estany. Ara se n'han detectat ja 20 casos en 8 comarques. Demà començarà la campanya de vacunació per intentar frenar l'avenç de la malaltia, que això sí, no infecta les persones.
Potser no eres tan conscient de que n'és tan ràpid i fos tan virulent, perquè estem parlant de que hi ha 70 casos en sospita.
No afecta les persones, total tranquil·litat amb aquest aspecte.
A la televisió, a diferència de la ràdio, pot manar la imatge, però no sempre és així. Hi ha veus televisives que ens han retransmès moments històrics i una de clara és la seva.
Clávalo. Bien, ahí está, ahí está. Ahí está. Eso le da el oro a Gervasio de Fer. Acaba de conseguir Gervasio de Fer.
Escoltarem Paloma del Río abans d'acabar el Catalunya Nit. Ens explicarà per què avui ha tingut un dia somniat. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Doncs comencem amb una notícia que hem sabut fa poca estona. 6 persones han quedat ferides, 3 d'elles de gravetat, després que un microbús en què viatjaven per una pista de la Vall de Benasc hagi tingut un accident. Al vehicle hi anaven una 20ena de persones, 14 de les quals són menors d'edat, i segons les primeres informacions es tractaria d'un grup de Vilanova i la Geltrú. Oriol Pujador.
Sí, mirem de recapitular tot el que sabem. Els fets haurien passat aquesta tarda a 3:15 entre la localitat d'Eiriste i el refugi d'Àngel Orús. El vehicle hauria caigut uns 15 metres per un terraplè. A dins hi anava, com deies, el conductor i una 20ena de persones, 14 de les quals menors d'edat. Segons informen els serveis d'emergència, els bombers han hagut d'excarcerar com a mínim una de les persones ferides i se l'han emportat amb helicòpter fins a l'Hospital de Barbastre. La resta han estat evacuats en ambulància. La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per mirar d'esbrinar els motius d'aquest accident.
Doncs estem en disposició ara mateix de parlar amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què en saben vostès d'aquest accident?
Les causes, evidentment, encara no se saben. Jo he pogut parlar fa un moment amb el responsable, l'adult, no? que era el responsable d'aquest viatge, no? I la veritat és que ara estan tornant ja tots els nens i nenes, llevat de 3 que estan hospitalitzats, 2 a l'Hospital de Barbastro i 1 a l'Hospital de Saragossa, però que cap corre perill. Sembla que està una mica pitjor és el que han hagut de portar finalment a l'Hospital de Saragossa, que és el que s'ha quedat doncs dins del, no, que ha hagut de treure, però que la seva perill no corre perill la seva vida, però sí que, però bé, en tot cas estan hospitalitzats aquests tres, però la resta, com deia, estan tornant ja.
Per tant, entenc que era un grup que eren tot nens, excepte un adult que se'n feia càrrec, oi?
Jo diria que era, potser ara hi havia dos o tres adults, no ho sé, perquè el pobre el Josep, que és el que era el responsable, doncs, podeu entendre, doncs, que està passant un moment complicat. En tot cas, m'ha pogut informar, no, d'això, que ja estaven tornant tots, perquè a més hi havia pares que estaven molt a prop, en un càmping a prop d'on estaven ells, i per tant, doncs, amb dos o tres furgonetes ja estan baixant. I l'únic, aquests tres, doncs, que estan hospitalitzats, però fora de perill.
Sabem quines edats tenen aquests nens?
No t'ho sabria dir, però són menors d'edats, eren entre els 10 i 16 anys, però no sé concretament els que estan hospitalitzats, no sé.
I tots són veïns de Vilanova, eh?
Sí, llevat d'un, que era de Sant Pere de Ribes. La resta eren de Vilanova i la Geltrú, és del grup Cebres, un grup de música, i res, anaven a passar, doncs, uns dies de càmping, com feien cada any, i que malauradament, doncs hi ha hagut aquest accident, i però per sort no hem de lamentar res més, no? Jo crec que en aquest sentit més tranquil, perquè la veritat que ha estat una tarda complicada.
Sí, nosaltres també quedem més tranquils. Sabíem que hi havia tres ferits, no sabíem en quina situació, però segons ens confirma vostè, són tres nens, dos que estan a l'Hospital de Barbastre, una a Saragossa, que seria el que està una mica pitjor, però que cap corre perill i entenem que es recuperarà aviat.
I la resta tornant ja cap a Vilanova, la Geltrú.
Moltíssimes gràcies, Juan Luis Ruiz, per actualitzar-nos aquesta informació. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar. Gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit.
L'excap de comunicació d'Esquerra Republicana nega ser el responsable de la campanya difamatòria que des de dins del partit es va orquestrar contra l'aleshores alcaldable republicà Ernest Maragall. El mateix Maragall assenyala aquesta persona en una carta oberta on expressa la seva visió dels fets. Martí Ferrero.
En una conversa amb Catalunya Ràdio, Tolo Moya assegura que està molt tranquil perquè té proves per demostrar qui hi havia al darrere d'aquest entramat, que actuava al marge dels canals oficials del partit. Però reconeix que tem que acabi sent el cap de turc i per això reclama que s'investigui fins al final. Una investigació que ja ha engegat la secretària general Marta Rovira a través de la Comissió d'Ètica del partit. Moya es defensa d'aquesta manera de les conclusions sobre el cas a què ha arribat el principal perjudicat. Ernest Maragall el considera el responsable orgànic de la campanya de desprestigi, d'acord, diu, amb les investigacions que es van arribar a fer tant judicials com des d'Esquerra. Segons les revelacions destapades pel diari Ara, una de les persones de la direcció que n'estava en el corrent era el viceconseller del govern en funcions, Sergi Sabrià. L'executiu s'ha desmarcat dels fets i els ha condemnat. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
El govern no té absolutament res a veure amb aquestes pràctiques, no només no hi té absolutament res a veure, sinó que en renega i les condemna públicament.
I ha reclamat una investigació a fons i la depuració de responsabilitats.
I a la Moncloa hi ha malestar amb la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar la malversació de la causa del procés que inclou Carles Puigdemont. El govern de Pedro Sánchez reitera que la norma és clara i que els jutges l'han d'aplicar, mentre exigeixen al PP que rectifiqui els últims retrets del seu líder cap al Constitucional. Àlex Giral Robert.
Sí, sense entrar en el cos a cos amb la sala presidida pel jutge Marchena, la ministra portaveu Pilar Alegría ha tornat a defensar l'articulat de la llei d'amnistia.
Yo soy clara, pero lo que es absolutamente claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Y evidentemente, ahora les corresponde, por supuesto, la aplicación a los jueces y a las jueces de nuestro país.
Y ha demanat Alberto Núñez Feijóo que esmeni aquestes paraules que ha pronunciat aquest matí a Onda Cero.
No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral.
Tot i això, Feijóo ha reconegut que presentaran recurs de la llei al Constitucional, però estiraran al màxim els terminis. Fons del govern espanyol, per cert, han descartat retocar la llei d'amnistia perquè inclogui tots els líders del procés.
No és que la llei d'amnistia sigui per uns sí, per altres no. És que no debería haber para nadie. O sea, aquí hay actos y consecuencias, y hay responsabilidades penales, políticas y demás. Entonces, yo creo que con eso queda zanjado. No es para unos y para otros, no, para todos, para ninguno. No, no, aquí es responsabilidad penal frente a jueces y tribunales, nada más.
Són paraules de l'octubre passat d'un dels agents de la Policia Nacional processats per les càrregues de l'1 d'octubre a Catalunya Ràdio. El policia deixava clar que tothom havia de respondre davant els tribunals. Ara, però, aquests 46 agents pendents de judici per la seva actuació a Barcelona també es beneficien de l'amnistia. El jutge considera que la seva conducta no va superar el llindar de gravetat que es determina en les excepcions de la llei. Totes les acusacions, llevat de la Fiscalia, ja han assegurat que recorreran la resolució. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit.
De quin tipus d'accions policials parlem?
Estem parlant de cops de porra al cap, d'estirades d'orelles, de cops de peu per tot el cos o de fer baixar per la força persones que s'asseien a les escales d'un centre pendents de votar. De fet, el mateix jutge que ara els amnistia qualificava de greu la seva actuació en l'escrit de processament, però com que la llei d'amnistia exonera condemnes de fins a 5 anys de presó, per això els hi aplica. Anaïs Franquesa dividia una de les acusacions que ha lluitat més per tirar endavant el cas, esmena el magistrat.
Que entraria dintre de l'àmbit de la llei és les actuacions policials dirigides a impedir la comissió de delictes o infraccions, però la ciutadania que es va acostar als col·legis electorals el dia 1 d'octubre no estava cometent cap delicte.
Xavier Antic d'Òmnium, acusació popular igual que l'ANC, diu que si cal acudiran a Europa.
Recorrerem allà on calgui la decisió d'amnistiar els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre. I continuarem confrontant aquesta justícia a la carta on part de la judicatura es rebel·la contra l'estat de dret.
De fet, Europa ja va parlar d'abús policial el 2017. Des del sindicat Jusapol, contrari a l'amnistia, ara celebren el perdó dels encausats.
Moltíssimes gràcies, Maria Núria.
Adeu, bona nit.
Qui sí que defensa la decisió del jutge d'amnistiar els policies nacionals és el govern de la Generalitat. Ho justifica dient que la norma s'ha d'aplicar a tots els casos previstos, inclosos els agents processats. Roger Santaló.
Sí, exacte. La seva portaveu, Patrícia Plaja, entén que la decisió s'ha d'acatar, agradi més o menys.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar, agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui a la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades.
La posició del govern és diferent de la del partit Esquerra Republicana, que en un comunicat diu que les actuacions policials van ser brutals i vexatòries i no encaixen amb la llei d'amnistia. També en discrepa la CUP. La seva portaveu és Laura Vega.
Nosaltres pensem que no es poden amnistiar les vulneracions de drets perpetrades per funcionaris públics, perquè no tenen a veure amb un procés de mobilització col·lectiu i transformador i perquè són una ordre política de l'Estat.
I qui no ha dit res de forma pública sobre aquest assumpte és Junts per Catalunya.
I abans d'arribar a un quart d'onze de la nit hi afegim un apunt més sobre l'anomenada trama russa, i és que Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye es querellen contra el jutge Joaquín Aguirre i l'acusen de prevaricació i malversació. La querella arriba l'endemà que es divulguessin les gravacions on el magistrat es vanta d'haver-se convertit en un referent de l'obstrucció a la llei d'amnistia. Aguirre és el jutge que manté oberta la causa de l'anomenada trama russa del procés, el cas Volkhov, i que acusa Puigdemont, Alay i Boye d'alta traïció, un delicte que els deixaria fora de l'amnistia.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse.
Ens estem traslladant cap a França, on els resultats de la primera volta de les eleccions legislatives donaven fins a 306 triangulacions, o sigui, casos en què tres candidats havien passat a la segona volta. Avui ja n'hi ha més de 200 que han desistit de presentar-se, tot i tenir-hi dret. Per entendre el perquè d'aquest gest, anem cap a París. Allà hi tenim Isabel Galí. Bona nit.
Bona nit, Manel. La raó no és una altra que afavorir un altre candidat rival en la primera volta perquè aquest pugui derrotar el de l'extrema dreta. De l'Esquerra Plural se n'han retirat 127 i del camp presidencial 81. Aquests desistiments de candidats per formar un gran bloc republicà és històric i ha posat nerviosos els líders del reagrupament nacional. Marine Le Pen ho ha qualificat d'antidemocràtic, fins i tot.
La retirada de candidats i les instruccions de vot són el pitjor menyspreu que es pot fer als electors. Crec que aquestes són unes eleccions d'emancipació del poble francès. Deixeu de donar-nos lliçons morals, deixeu de dir-nos qui s'ha de votar, com s'ha de pensar. Aquest és el missatge de la primera volta.
Le Pen ho critica, però el cert és que també hi ha hagut dos desistiments de la dreta tradicional i tres del reagrupament nacional. Prova que hi ha nervis és que la líder de l'extrema dreta ha acusat el president Macron d'estar preparant un cop d'estat administratiu. Sense donar-ne proves, ha dit que l'Elisi nomenaria aquest dimecres una sèrie de càrrecs al cap davant de la policia, la Gendarmeria Nacional o a les delegacions del govern per impedir que Jordan Bardella pugui governar el país com ell vulgui, ha dit. Des de la presidència de la República li han respost amb un comunicat negant que aquesta sigui la intenció i demanant-li mesura i sang freda.
Les principals economies del planeta de vegades amaguen realitats preocupants o que ens sorprendrien. Res amoïna més als britànics de cara a les eleccions al Regne Unit de dijous que la crisi pel cost de la vida. Només a Anglaterra hi ha més d'1.200.000 persones en llista d'espera per un habitatge social. Londres, Xavier Vilà, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
A veure, Xavier, la inflació dels aliments segueix per sobre del 10%, cosa que fa que molta gent no arribi a final de mes ni tan sols treballant.
Doncs sí, és una situació que ens hem trobat, per exemple, aquí. Please insert coins into the coin slot and notes into the note slot. I això que escoltes, que escolteu, és una botiga de queviures, M&S, a York Road, on treballadors de la zona van a comprar després de sortir de la feina. Allà els plàtans costen 9 lliures al quilo. Un paquet de galetes, una lliura i mitja. La filera del vi negre, la veritat, està poc transitada. Un Rioja del 2016 puja a 17 lliures. Potser és un luxe per gent com en Pav Shokar, un client amb qui parlava, un mecànic de 29 anys que diu que està tipicuit de la situació econòmica aquí.
Sí, anar a comprar surcar, els aliments bàsics, el menjar és molt més car. Els rebuts han pujat molt, el de la llum, l'electricitat, el lloguer. També les hipoteques, hem tingut una gran pujada de les hipoteques.
Això és el que t'has trobat en una primera parada en aquesta botiga, però has passat per altres ambients, no sé si amb resultat similar.
Doncs sí, després de comprar vam anar al pub Grafton Arms, Victoria Street, on diversos grups de clients segueixen cervesa en mà, això que molta gent fa aquests dies, Manel, que és veure l'Eurocopa de futbol.
Sí.
Allà en Richard va desviar una estoneta curta la mirada de la pantalla per descriure'ns així la situació econòmica al seu barri.
A molta gent li han arrabassat moltes coses. Mai hi ha hagut tanta gent sense llar al carrer i crec que ningú hi para atenció.
Toc d'atenció, per tant, als polítics en una situació angoixant, a peu de carrer, però que també es corrobora portes endins. Ens ho deien Russell Foster, professor titular de política britànica al King's College.
Res no funciona i tot és car. És la crisi del cost de la vida, la crisi de les hipoteques. No podem pagar les factures del gas, el cistell de la compra és extraordinàriament car. Aquest és el tema clau.
Una crisi, Manel, fins l'extrem que, segons l'organització benèfica Trussell Trust, el nombre de persones aquí que recorren als bancs d'aliments ha crescut d'un 94% els últims 5 anys.
Déu-n'hi-do, és una dada realment preocupant i el que és evident és que al Regne Unit hi ha molta desigualtat. Ens has descrit la situació dels que ho estan patint i ara, Xavier, escoltarem una persona que és un dels milionaris que viu al Regne Unit. Una abraçada, fins aviat, Xavier.
Fins aviat, bona nit.
Doncs sí, perquè aquesta nit tenim la sort que ens acompanyi Gary Stevenson, és un economista, diguem-ne, diferent. Va néixer a Londres, la seva família era molt humil i ell es va convertir en un dels traders, dels corredors traders més importants del Citibank, banc de matriu nord-americana. Es va fer milionari utilitzant un sistema cara de testa. La seva història l'ha recollit al llibre El juego del dinero, un intruso en la cima del mundo. Gary Stevenson, benvingut al Catalunya Nit.
Nice to meet you.
És un plaer ser aquí.
Primer de tot, quina història i quina vida la teva. La teva família era molt humil i ets molt bon en matemàtiques, però com et vas acabar incorporant al Citibank?
So I grew up in East London. East London is where the financial district is.
Doncs mira, vaig créixer a l'est de Londres. L'est de Londres és on hi ha el districte financer de la ciutat. Quan era petit veia com anaven creixent els gratacels. Sempre vaig ser molt bon matemàtiques. Crec que si ets bon matemàtiques i creixes a Londres, tothom pensa un dia anirà a treballar a un banc. Així que vaig fer el que se suposa que has de fer. Vaig estudiar molt a l'escola i vaig estudiar matemàtiques. I llavors vaig entrar a una universitat molt elitista, la London School of Economics. Quan era allà, tothom estava obsessionat a convertir-se en trader, les persones que compren i venen accions. El meu pla era estudiar molt, treballar molt dur i treure bones notes, però resulta que no és tan fàcil, perquè la manera d'aconseguir-ho és estar centrat completament en les teves pràctiques de segon any. És el segon any d'un total de 3 cursos i tothom embogeix. Bàsicament, comencen a parlar utilitzant tot de sigles referents a operacions financeres. No entenia de què parlaven i de sobte començaven a portar corbata a classe.
So it turns out in your second year of university,
resulta que el segon any d'universitat el que fas és sol·licitar fer pràctiques a uns 30 o 40 bancs. Saps perfectament que encara no tens cap títol que t'avali, així que has de presentar-te amb el teu currículum, que són bàsicament les teves activitats fora del centre. Per tant, tenia 19 anys, pel meu origen no tenia cap tipus de currículum extraescolar, però tothom qui m'envoltava tenia un bagatge molt ric i s'havia preparat per això des de feia anys. Un noi, per exemple, tocava el clarinet al Royal Albert Hall. Un altre era el cap de l'Organització Juvenil de les Nacions Unides. I el de més enllà havia fundat una ONG pròpia. Així que em vaig adonar que aquestes feines es donen bàsicament en funció de la riquesa dels teus pares. O sigui que, fantàstic. De manera que vaig començar a anar absolutament a totes les conferències i un dia a la biblioteca algú es va acostar a mi i em va dir: "Ets en Gary Stevenson?" Li vaig dir que sí. Em va preguntar si era bon matemàtiques perquè ell ho sabia. Em va acabar dient que em podia presentar un procés del Citibank, que és com una mena de joc de cartes que es diu el joc del trading. Vaig acabar obtenint la plaça que volia i la feina després com a corredor.
Where I don't have to play the clarinet, you know? So I entered the competition and I won.
De manera que el que em van dir és que havia obtingut la plaça que volia d'aquesta manera tan curiosa.
And that's why I got my job as a trader, by winning a card game at LSE.
Escolta'm, abans de seguir avançant, una pregunta que sembla bàsica, però no tots ho sabem exactament. Què fa un trader? Explica'ns-ho millor.
Lots of different kinds of traders.
D'acord, t'ho explico. N'hi ha de molts tipus diferents de corredors. Jo era un corredor de tipus d'interès a curt termini, així que apostava pels tipus d'interès. Ja sabeu que ara mateix el tipus d'interès és d'un 4% i pot pujar o baixar. Vaig començar a treballar el 2008, que per descomptat va ser el moment de la gran crisi financera. Els tipus d'interès van caure a zero arreu, així que la meva feina era bàsicament apostar quan tornarien a pujar. És una mena d'aposta indirecta, ho simplifico una mica, però la meva feina era apostar sobre quan es recuperarien les economies després de la crisi.
El teu sou com a trader era molt bo, res a dir, però no per fer-se ric. En canvi, amb les bonificacions a final d'any, que podien ser de 400.000 a més de 2 milions de lliures, per posar un exemple, això sí que ja marcava una diferència. Són xifres inimaginables per a la majoria de treballadors, però em crida l'atenció mentre llegia el teu llibre que guanyaves aquesta gran quantitat de diners, però no dona la sensació que els disfrutessis, ni anaves de festa, ni gaudies de la vida. Què et passava?
You know, when I made that bonus, just under 400,000 pounds.
Sí, quan vaig aconseguir el bonus de 400.000 dòlars, acabava de fer 23 anys i no esperava una xifra així. No sabia que fent de trader es podien guanyar tants diners. Tenia l'esperança de guanyar-ne 100 o 120.000 dòlars, però bàsicament la meva reacció va ser que estava absolutament en xoc. No en tenia ni idea, perquè ja saps que tenia 23 anys, era un trader molt júnior i tenia èxit. Cal tenir en compte que si jo vaig guanyar 400.000 dòlars, per exemple, vol dir que hi havia gent que n'estava guanyant 1 milió de lliures o 2 milions de lliures. I jo venia d'un entorn molt pobre, no tenia ni idea que la gent guanyava aquesta mena de diners. Era increïble per mi.
My dad worked for like 20,000 pounds a year, how hard my friends' dads worked. But then another part of you thinks,
però saps què penso? Doncs que miro darrere, torno a la meva infantesa i me'n recordo de com de dur treballava el meu pare per guanyar unes 20.000 lliures o de com d'intensament treballava el pare dels meus amics. I per això volia que això se sabés amb el llibre.
I think that is the moment when money...
Crec que en aquell moment vaig decidir que jo volia ser el millor corredor possible i aquest va ser el moment en què probablement em vaig obsessionar amb els diners.
I, efectivament, et vas convertir en el millor trader.
Sí, 2 anys després, el 2011, em vaig convertir en el trader més rendible de Citibank al món. Una autèntica bogeria. Però crec que el més boig és, concretament, com vaig fer-ho possible? Quin tipus d'apostes havia de fer? Doncs bàsicament apostava que les nostres economies no es recuperarien mai.
Dius concretament al llibre que apostaves per la desigualtat.
Yeah, I mean, by the beginning of 2011...
Sí, tothom pensava el 2008 que ens recuperaríem el 2009, però no va ser així. Tothom pensava després que ho aconseguiríem el 2010, i tampoc va ser així. Més tard es va dir que seria el 2011, i a principis del 2011 tothom deia «Vinga, que serà ara!». Aquesta gent s'havien estat equivocant durant 3 anys de manera molt constant i, bàsicament, estava començant a pensar que potser aquests nois no eren tan intel·ligents com es pensaven i com ens havien dit.
In ordinary London.
Torno a dir que vinc d'un entorn pobre, d'un Londres normal, i que no podia veure res a la vida de la gent del Londres normal, perquè hi ha persones que tenen molts diners i no estan en contacte amb les altres. De manera que vaig començar a pensar per què tothom al banc pensa que les coses milloraran, però tothom al món real pensa que les coses empitjoraran. Com més m'ho mirava, es veia que famílies normals perdien les seves cases, per exemple.
So we could see in 2011, ordinary families.
El 2011, recordareu que és l'any de la crisi del deute sobirà, que per descomptat va ser molt profunda i moltes famílies perdien la seva llar i els governs feien fallida. Per tant, on eren els diners? Saps que no tots poden fer fallida alhora, o sigui que algú ha de tenir aquests diners.
La resposta
és la desigualtat, que no es tracta només d'ingressos, sinó de la riquesa. Qui posseix els actius i qui els té després? Perquè és una situació que va empitjorant. La meva predicció del 2011 era que això empitjoraria, i crec que no m'he equivocat. I tot això em va fer guanyar molts i molts diners al Citibank. Em van pagar milions de lliures per apostar bàsicament pel desastre. Hi ha molts llocs al món on la desigualtat és pitjor que aquí. El nivell de vida mitja a Espanya o la Gran Bretanya va caure en els últims 5 anys, però la situació en general és molt millor que la majoria del món. No us enganyeu pensant, però, que això no pot passar a Espanya, perquè mira com eren els nivells de vida a Espanya o a Anglaterra fa 100 anys o fa 150. Mira com són avui a llocs com l'Índia, com Mèxic, com Sud-àfrica o com Nigèria. Si permets la desigualtat, per tant, si permets que es descontroli, aquestes coses poden passar aquí. I saps que no estic especulant, només que crec que això passarà i que he guanyat diners a costa d'això.
Gary Stevenson, crec que és un bon moment per escoltar una cançó que crec que reconeixeràs, perquè de fet podríem dir que és una cançó que tothom sap. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Estàs d'acord amb això que diu Leonard Cohen, que tot plegat està preparat perquè els pobres continuen sent pobres i els rics siguin sempre rics?
I mean, that's the direction that it's going. That's the direction that it's going.
Aquesta és la direcció, dissortadament, en què van les coses, especialment en els darrers 4 o 5 anys. No sé a Espanya, però al meu país la meitat de la població no es pot permetre el luxe d'engegar la calefacció i alimentar els fills alhora. A més, els preus de l'habitatge o l'energia arriben al seu preu més alt, mentre els valors del mercat també toquen sostre i hi ha un augment de la riquesa dels més rics, que són tan rics que viuen vides completament separades de la resta de la població.
Is that the rich are often so rich that they live lives completely separated from ordinary people. But
això no és una coincidència. No és una coincidència que al mateix temps el meu govern i el vostre govern estiguin fent fallida i que les famílies normals perdin la seva llar o que la gent jove no pugui comprar una casa. Els rics es fan més rics i això és una idea que es repeteix al llarg de la història. Amb el meu llibre intento que la gent ho sàpigui.
Una de les primeres idees que vaig subratllar llegint el teu llibre és que els rics esperen que els pobres siguin estúpids, que siguin uns rucs, dius.
Yeah, this is... It's funny, you know, because,
sí, la veritat és que això és divertit, perquè vaig aprovar un examen a Anglaterra quan tenia 10 o 11 anys i t'envien a una escola elegant amb nens més rics. I jo sempre vaig ser el nen més pobre de l'escola, però era intel·ligent. Saps que vaig treure unes bones notes als exàmens i tothom sabia que era intel·ligent. Això fins que vaig arribar a la London School of Economics. Hi havia molts nens rics al meu voltant i vaig fer força bé el primer any, i després tothom sabia qui era jo. Li vaig dir a un dels meus amics, com és que tothom sap qui sóc jo? I ell em va dir, per què treus bones notes? I jo li vaig dir, però si les teves notes són millors. I llavors em va respondre que ningú s'esperava aquests resultats de mi. Aquesta va ser la primera vegada que em vaig adonar de la situació. Hi havia molta gent rica, i especialment els que van a aquestes escoles privades, que treballen en feines d'elit i que estan desconnectats de la resta de ciutadans. Sincerament, crec que molts d'ells creuen que la raó per la qual la gent és pobre és perquè són rucs, i això és mentida.
Of course, that's not true.
Una de les parts de la teva biografia que més em va xocar és quan decideixes renunciar, deixar el Citibank, i no t'ho permeten, t'ho fan molt complicat fins que al final, sí, t'alliberes, ho aconsegueixes i et converteixes en una activista, que és el que ets ara. Estem parlant d'insistir en la desigualtat i d'un sistema que estàs convençut que hauria de canviar.
Yeah, 100%. I mean, I worked hard.
És això al 100%. Jo vaig treballar dur i vaig guanyar molts diners i vaig arribar a pagar el 56% dels meus ingressos en impostos quan treballava. I no em queixo d'això, però al mateix temps el duc de Westminster, que és membre de l'aristocràcia, va heretar 10.000 milions de lliures i no paga pràcticament res. La gent treballadora normal i corrent ha de pagar, mentrestant, el 50% en impostos. Si ets un supermultimilionari, això tu estalvies. La gent comuna treballa dur per protegir-se i la desigualtat, mentrestant, empitjora cada cop més. Espero que aquesta idea, amb el meu llibre, pugui convèncer els ciutadans, els lectors, del que està passant.
Vam veure al teu país el que li va passar a l'exprimera ministra Liz Truss, i ara hi ha eleccions al Regne Unit. Tu et vas unir al moviment de milionaris patriòtics amb origen als Estats Units i que diuen que també han de pagar més del que els exigeixen. Volen pagar més per ser més justos amb la resta de la població. Per què creus que hi ha rics que estan tenint aquesta sensibilitat, que diuen que volen pagar més, que això és el més just?
You know, of course some do. As you say, I'm a member of this group.
Sí, n'hi ha alguns que pensen així. Jo sóc membre d'aquest grup de milionaris patriòtics. Tenim un grup al Regne Unit i també n'hi ha un als Estats Units. És un grup de milionaris que fan campanya per un sistema fiscal més just. Crec que la majoria dels milionaris no estarien, però, d'acord amb això. I saps, per això he escrit jo aquest llibre i per això tinc el canal de YouTube, perquè el que realment vull dir és això, i amb el canal de YouTube no guanyo prou diners, no guanyaria prou diners per pagar-me tot això. Vull parlar amb gent normal, homes i dones del carrer, que veuen que la vida dels seus fills és pitjor que la seva vida, perquè han de trobar una feina per poder pagar totes les factures.
The reason that your kids' lives are worse than your life is because of growing inequality. And if you don't do anything about
it, la desigualtat és la raó de fons per la qual la vida dels teus fills serà pitjor que la teva. En aquest sentit, no crec que guanyarem la majoria de milionaris que m'agradaria tenir a aquesta llista, però continuarem amb la nostra feina, que és lluitar contra la creixent desigualtat. Si no ho fas, estem perduts. Si no fas res, empitjorarà la situació. I ja saps que m'agradaria poder dir-te que les coses milloraran, però la veritat és que no ho sé. No crec que ho sabràs si mires a la història com pot anar tot plegat. És important que la gent comuna treballi per ser conscient d'això.
Unless ordinary people work hard to protect themselves, inequality gets worse and worse and the rich will take everything. So I might not persuade the millionaires, but I'm hoping I can persuade some of your listeners.
Mentre avançava en el teu llibre, no podia deixar de pensar que seria també una molt bona pel·lícula.
D'això no en puc parlar, però ja hem venut l'opció i està en discussió. I saps, espero que la facin i que sigui interessant.
Segur que ho seria. Tens estalvis, per cert, al Citibank ara?
No sé com es prendran al Citibank el meu llibre. Vaig fer molts diners i tinc moltes inversions en diversos camps i això és el que em paga tota la feina que estic fent.
YouTube doesn't pay me enough money as I wish that it would.
Perquè, com et deia, amb un canal de YouTube no podria finançar-ho. Aquests són els diners que utilitzo per pagar la meva activitat.
But that's the money that I use to do the work that I do.
Moltes gràcies, Gary Stevenson, per ser avui al Catalunya Nit.
Gràcies a tu.
Thank you.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Passen 7 minuts de 2:15 de la nit, el govern espanyol surt en defensa del sistema de protecció a les víctimes de la violència de gènere després d'un cap de setmana negre en què 4 dones i 2 menors van ser assassinats. Els titulars d'Igualtat i Interior també admeten que hi ha marge de millora en la coordinació entre ministeris i asseguren que encara és aviat per saber què va fallar en els crims de dissabte. Madrid, Jordi Brascó.
El comitè de crisi es reuneix cada vegada que hi ha 5 o més assassinats en un mes i aquest dijous s'havia de trobar per analitzar els del mes d'abril, però els 3 crims de dissabte han fet que la reunió s'avancés 2 dies i que també hi assistís el ministre de l'Interior. Marlaska ha acompanyat Redondo per, en primer lloc, destacar que el sistema de protecció funciona i després admetre que s'ha produït algun error encara per identificar.
En algun lloc ha habido algo que ha evitado que demos la protección que debíamos a esa mujer y a esos niños. Y en eso es en lo que estamos. Llegaremos a la conclusión y tomaremos las medidas necesarias.
No s'ha anunciat cap mesura concreta, però sí la voluntat de coordinar-se millor entre ministeris. Avui, Igualtat s'ha reunit amb Serveis Socials i demà ho farà amb Sanitat. Una altra idea plantejada per Redondo posa el focus en la violència vicària. La ministra d'Igualtat ha dit que l'actual llei que protegeix els infants queda curta i que fan falta mesures penals perquè amb les civils no n'hi ha prou.
S'expandeix per les granges catalanes el brot de casos d'animals afectats pel virus de la llengua blava, detectat fa 3 setmanes a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Ara n'hi ha 20 repartits en 19 explotacions de 8 comarques. Demà començarà la campanya de vacunació per intentar frenar l'avenç de la malaltia que no afecta els humans. Girona, Laia Claret.
A més del Pla de l'Estany, durant aquestes setmanes s'ha detectat en explotacions de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, Ripollès, Osona i al Maresme. Un brot que el sector ja va viure fa 15 anys i els preocupa. Jordi Armengol és el responsable del sector ramader d'Unió de Pagesos.
Perquè, tot i que la gent era conscient de que podia arribar, potser no era tan conscient de que anés tan ràpid i fos tan virulent, perquè estem parlant de que hi ha 70 casos en sospita. Vol dir que és molt fàcil de que n'hi hagi molts més.
Segons Armengol, les explotacions de tot el país, excepte les del Camp de Tarragona, les Garrigues i el Segrià, estan en un radi de vigilància i, per tant, els animals dins d'aquesta zona s'haurien de vacunar uns 350.000. I, important, els humans no ens podem infectar, ho especifica el veterinari Marc Piera en declaracions a aquesta emissora.
No afecta les persones, total tranquil·litat amb aquest aspecte, és a dir, inclús els productes, llets, carn, no es veuen afectats.
És un virus que es transmet entre els animals a través de picades de mosquit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Quatre minuts per arribar a 3:15 de la nit. Aquest és el so que tenim ara mateix en directe a Tarragona. Un espectacle de drons obre una nova edició ara mateix del concurs de focs artificials. L'exhibició s'està fent a la Punta del Miracle, al mateix lloc on es podran veure a partir de demà els quatre espectacles de les pirotècnies que participaran en guanyant el certamen i seguint-ho in situ. I tenim el Manel Sastre. Bona nit, Manel.
Hola, bona nit. Sí, efectivament, la veritat és que és força espectacular. Portem ja més de gairebé 10 minuts veient formes geomètriques impactants en aquest ball hipnòtic d'aquests 200 aparells, d'aquests 200 drons de llum que estan fent tot aquest exercici en tres dimensions sobre mateix de la platja del Miracle, on hi ha centenars de persones, milers de persones que es miren aquest espectacle al ritme d'una música que sentiu de fons, que s'ha fet a mida per aquest espectacle i que està fent ballar totes aquestes figures abstractes. Ho està fent l'empresa que es diu Flock Drone Art. És una de les grans empreses que fan aquest tipus d'espectacle i que ja treballa en eixams de fins a 1.000 aparells per oferir actuacions a diferents països d'Europa, com França o Portugal. Aquest està sent el pròleg del que serà la 32a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona, la que fins dissabte, i en aquest mateix punt de la costa, a la platja del Miracle, quatre pirotècnies dispararan els seus castells de focs. Aquest dimecres la primera serà la pirotècnia Hosman d'Ourense. També hi participen la Pibierzo de Lleó, la italiana Poleggi i la francesa Ciels, de fet, que tancarà un festival que s'acabarà dissabte. Recordem que la guanyadora es farà càrrec dels focs de la Festa Major de Santa Tecla, però també dels focs de Granollers. I ara mateix els drons estan dibuixant el perfil del balcó del Mediterrani. És una mena de cop d'ull, d'ullet, que marquen aquí en aquesta presència a Tarragona i acabaran segurament una de les últimes peces amb el nom de Tarragona que estan composant ara mateix els diferents drons, aquests 200, que ara mateix dibuixen la figura i el nom de Tarragona sobre la platja, cosa que arrenca l'aplaudiment de la gent que hi ha a primera línia de mar.
Doncs amb aquest aplaudiment i aquest primer tast del concurs de pirotècnia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Manel. Ens ho has transmès molt bé. Una abraçada.
Bona nit. Adéu.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m.
El teatre grec estrena la seva versió del Misantrop, el clàssic de Molière, en una adaptació de Sergi Porpermayer i sota la direcció de David Selves. El muntatge s'actualitza i ara s'ambienta en una empresa discogràfica que només es podrà veure avui i demà, però el curs vinent farà temporada al Teatre Lliure. A la muntanya de Montjuïc, veient l'obra, hi ha la Marta Vives, que ara mateix ens explica com ha arrencat.
Bona nit, Manel. La hipocresia i els interessos individualistes del segle XVII eren mals de la societat d'aleshores, probablement no massa diferents dels d'ara, perquè les vileses humanes són eternes i una de les millors coses dels clàssics és que admeten totes les actualitzacions. L'escenari del grec és en aquests moments una discogràfica on entre cançó i cançó hi transiten qüestions humanes com l'honestedat, la hipocresia, l'ètica, la raó i els límits de la lleialtat. Pol López és el misantrop, aquest individu que odia la humanitat i que juntament amb Mireia Xalà són els protagonistes d'aquesta versió que introdueix paraules que Molière no sabia ni que existien, tot i que ell les devia dir amb una altra sonoritat. Estem parlant de paraules com, per exemple, mansplaining o ghosting. Tampoc podia imaginar-se el dramaturg francès l'existència d'uns mòbils i unes xarxes socials convertides en la foguera de les vanitats d'avui en dia. Tornem a veure com evoluciona la història en un grec que ha inaugurat el juliol en aquesta discogràfica fictícia a ritme d'una banda sonora que farà les delícies als qui ja tenim una mica de memòria.
I del misantrop passem a les famoses ja llàgrimes de Cristiano Ronaldo. Avui en David Guzmán reflexiona sobre el consol.
Tots tenim al cap l'escultura, una dona nua, caiguda cap endavant, que amaga el rostre amb els braços en una actitud de patiment melanconiós. Una de les obres mestres de Josep Llimona és també un dels títols més ben trobats. Qualsevol persona que observi aquest tros de marbre entén per què es diu el desconsol. És la imatge i l'actitud corporal de l'aflicció i del dolor. Potser per això em costa tant de pair el titular esportiu més repetit del dia. Cristiano Ronaldo plora desconsoladament després de fallar un penal. No hi ha res que estigui bé en aquesta frase. Una de les benaurances del Sermó de la Muntanya diu: feliços els que ploren perquè seran consolats. I efectivament Cristiano, davant l'error, va obtenir el consol que en canvi no té l'escultura de Llimona. Ningú l'abraça ni esmorteeix la seva pena. La fisiologia ens ensenya que hi ha tres tipus de llàgrimes: llàgrimes basals, per lubricar, llàgrimes reflex, les de la ceba, i les psíquiques o emocionals. Però enllà del cocodril hauríem d'afegir-hi una altra categoria: les llàgrimes del milionari. Cristiano no plora per carregar el pes de tota una nació. Cristiano plora perquè és un manual d'intolerància a la frustració. És el nen criat per tenir-ho tot que trenca la joguina per veure què hi ha dins. Cristiano plora perquè sap que hi ha coses que els diners no poden comprar. Plora perquè no podrà treure's la samarreta i marcar abdominals a gladiador. Un dia la mare de Borges li estava llegint un llibre de C.S. Lewis i l'escriptor es va posar a plorar. ¿Por qué llores?, li va dir la mare. Lloro porque comprendo. La penitència de les llàgrimes del milionari és que no mereixen ni el consol de la comprensió.
A l'inici d'aquesta temporada vam tenir una idea una mica esbojarrada o peculiar, que era intentar explicar les coses que ens passaven als humans, les notícies que entren en un informatiu, traslladar-les al món de la natura. I aquesta idea, que semblava complicada, hem tingut la sort de traslladar-li a l'Anna Ramon, que era la persona ideal per fer-la. Anna, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
La temporada va volant, eh? Avui acabem.
Ja s'ha acabat.
Això és l'última col·laboració d'aquesta temporada i no sé de què ens voldries parlar avui. T'ho hem deixat lliure, això.
Ai, doncs mira, m'ha costat moltíssim decidir-me. La veritat és que hem parlat de moltíssimes coses i sempre van quedant temes que penses: aquest el faré, aquest el faré, i ara de cop dius: ai, no he tingut temps encara. Mira, he estat fent recol·lecció així de la biblioteca de tots els guions i per exemple, m'ha pres junts que els animals més resistents de la natura són els tardígrads.
Ah, sí.
Que tinc pendent regalar-te un tardígrad,
sí,
de peluix.
Sí, la fotografia em va impactar moltíssim
molt.
I tant.
Sí. També ara sabem que als arbres de les ciutats podem veure líquens, per exemple, que ens expliquen si respirem un aire molt o poc contaminat.
Sí.
O que els efemòpters tenen una vida efímera. També hem sabut que a l'Orient, per exemple, dissenyen edificis copiant els cactus, o que les orquídies es diuen així perquè amaguen dos testicles a sota la terra.
Ah, sí, és veritat, això també, sí, sí. És un dels hits de la temporada.
Són els grans hits, sí, sí. Però bueno, m'havia de decidir per un...
Sí, i cap on has tirat al final?
Em vaig decidir per la primera conversa que vam tenir quan em vas explicar la teva idea, per formar part del nou Catalunya Nit, i recordo que em vas recalcar molt que també volies parlar dels arbres, que no volies oblidar-los, perquè sovint passa que els animals...
Sí, sí, no, la fauna s'ho emporta tot.
La fauna s'ho emporta tot. Sí, així que l'últim capítol l'he volgut dedicar als arbres.
Doncs els hi farem justícia.
I jo avui vull parlar de la seva manera de comunicar-se i de la seva timidesa, perquè els arbres són tímids. Sí, els arbres són tímids i jo, per exemple, per demostrar-t'ho, et recomano que un dia que vagis al bosc, paris, alcis el cap i miris cap amunt, i veuries, en teoria, depèn del tipus de bosc, però que les capçades dels arbres no es toquen.
És veritat.
Deixen un espai.
Sí, sí.
Val? No només no es toquen, sinó que és com un collage, que les mateixes capçades van omplint tots els buits i deixant sempre aquest espai entre un arbre i el del seu i el del veí, diguéssim.
Sense contacte físic, eh?
Sense contacte físic. D'això n'hi diuen timidesa botànica. I podria ser degut a tres possibles fets.
A veure.
El primer és que els arbres així eviten la fricció que fa unes fulles amb les altres, que això, diguéssim, que les faria malbé. La segona és que les plantes tenen fotoreceptors, que perceben la llum i detecten la proximitat amb els altres arbres perquè el que volen és no limitar el seu creixement i, per tant, necessiten llum, és a dir, que no es tapen els uns als altres per pròpia supervivència.
No fer-se nosa.
Exacte, aquesta seria la segona. I la tercera seria sobre el llenguatge, és a dir, com si parlessin entre elles.
Conversen entre elles, parlen?
Sí. Parlen i ho fan alliberant unes substàncies químiques, unes fragàncies, que avisen a les del voltant doncs, que estan allà. Hem de pensar en uns compostos químics que la planta pot alliberar a l'ambient a través de les fulles, de l'escorça o de les arrels, i que tenen alguns noms que fins i tot potser alguna et sona. Per exemple, hi ha el limoner.
Aquesta podria deduir-la.
Podries deduir-la. Sí. Després hi ha el piner, que els pins, no?, també s'hi assembla.
Sí.
Després hi ha l'isoprè o els terpens, que aquests ja són noms més complexes, però que, bueno, són, imaginem-nos uns compostos orgànics volàtils, no?, el que serien com unes fragàncies.
Tenim més exemples de converses entre plantes?
Sí, de fet, gràcies a aquestes fragàncies es comuniquen entre ells, però també amb els seus depredadors, que això ja és molt sorprenent.
Sí, és un nivell avançat.
Sí, hi ha, per exemple, un tipus d'acàcia que té la capacitat de modificar el sabor del seu fruit o fer-lo més tòxic quan detecta que un herbívor l'ha començat a menjar. Pensem que en aquest moment l'acàcia, en uns 20 minuts de donar-se, pot arribar a modificar aquest gust del fruit i de la llavor, però no s'acaba aquí. El que fa l'acàcia és començar a alliberar aquestes substàncies de compostos químics que parlaven al vent, i això arriba a les altres acàcies veïnes que modifiquen ràpidament el gust del seu propi fruit i de les seves llavors per protegir-se ja davant d'aquest herbívor que acaba, diguéssim, d'arribar a la zona. Realment és com un crit d'alerta, no? És capaç de fer aquest crit d'alerta. També avisen, per exemple, amb aquestes fragàncies, del millor moment per florir la planta, no? Emet aquestes olors i se sincronitzen, diguéssim, entre elles per florir alhora, o també parlen amb els insectes per atraure'ls a polinitzar les flors.
Doncs aquest darrer exemple és boníssim, perquè quan m'imaginava la secció, el que no sabia és que arribaríem a descobrir coses tan interessants com aquesta acàcia tan hàbil una vegada detecta que algú se la vol cruspir.
Doncs me n'alegro.
O sigui que hem acabat allò molt amunt.
Que bé, que
bé. Ho seguirem fent. Moltíssimes gràcies, Anna Ramon, per avui i per tota la temporada.
Gràcies a vosaltres, Manel.
Que tinguis molt bon estiu.
Igualment.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat adormida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Aquesta cançó ens encanta, però deixem clar que no l'hem escollit nosaltres. Ha agafat el poder de la música el Jofre Genué. Bona nit.
Bona nit, què tal, com estem?
Molt bé, com has fet la tria de la cançó per explicar-nos quin temps farà demà?
Bé, primer he buscat l'autor, la veritat és que el Joe Strummer a mi m'agrada molt, i bé, la cançó en si fa referència, és com una crítica als profetes. Estem parlant d'aquest context de canvi climàtic, doncs fer referència una mica que ara mateix estem dintre d'un parèntesis que gaudim de bonança dintre d'aquest context de canvi climàtic, perquè portem un parell o tres de mesos de pluja i de temperatures que podem gaudir força. Per tant, ho relacionaríem d'aquesta manera.
Molt bé, sí, sí, ben lligat, ben lligat. Demà què ens espera, Jofre?
Doncs mira, la previsió de moment ens continua indicant bonança, també amb aquesta calor moderada. De fet, demà pot pujar una mica més el termòmetre, però encara lluny dels valors típicament de juliol, de prejuliol, de canícula. En tot cas, la calor podria intensificar-se més de cara a divendres i al cap de setmana, però també alhora amb la tornada d'algunes tronades. Fins a llavors, demà, com a molt, alguns núvols a primeres hores entre les comarques de Girona, Costa Central. De matinada pot estar una mica tapat de núvols baixos, potser alguna gotellada, però això desapareixerà ràpidament i demà, en general, el sol ha d'imposar-se de nou amb una mica de tramuntana per sobre del Cap de Creus i alguna nuvolada esquifi del Ripollès que no donarà pluja.
Doncs ho gaudirem a ritme de Joe Strummer. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Durant tota la temporada, estem a l'última setmana, hem intentat descobrir-te cançons interessants en aquesta part final de l'informatiu. I si no coneixes aquesta cançó, no em diràs que no és bonica. És Two Ice Cream Cones, de Pantomime Horses. L'aprofitem per agrair-te que ens escoltis cada nit. És molt bonic comprovar que cada vegada som més, segons ens indica l'EGM. La ràdio, sobretot, veu. I la tele, sobretot, imatge. Però no sempre. La televisió també té alguns casos en el que destaca el que ha quedat més és la veu. I avui acabem amb una persona que és història de la televisió espanyola. Però més que la seva imatge, el que ens ha acompanyat són les seves narracions i avui està molt contenta. Demà ens tornes a tenir aquí a les 10.
Bona nit, soy Paloma del Río. Me jubilé el año pasado en Televisión Española, la voz de la gimnasia y del patinaje. Siempre me levanto optimista y pensando que hoy puede ser un gran día, como decía Serrat, pero hoy ha sido un gran día, porque a media mañana he recibido la llamada del ministro de Cultura diciéndome que se había reunido el jurado y que me habían concedido el Premio Nacional de Televisión. Me he peleado toda la vida porque desde mi puesto en el mundo del deporte, del feminismo, del periodismo deportivo, luchar por la igualdad en el deporte femenino, por esa desigualdad que existe y que es histórica y que las mujeres que hacen deporte y en las mujeres en general, la sociedad en general, tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres. Así que hoy ha sido un buen día y quiero compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias y buena noche.